Les veus de l'art. Hola, soc Maribel Fuster i comença Les veus de l'art. Aquesta setmana entrevistem a Salva Martorell, restaurador de mobles i antiguetats. I després, el reportatge radiofònic d'avui és del cantant Freddie Mercury i la banda de rock Queen. Comencem amb les notícies. Recuperen un crani pre-incaic perdut després de l'exposició de 1929 en Sevilla. Un crani pre-incaic de més de 2.000 anys d'antiguetat, procedent de la zona peruana de Cuzco, ha estat recuperat a Sevilla després de més de 80 anys sense localitzar i de passar per nombroses vicissituds en concloure l'exposició iberoamericana celebrada a la ciutat andalusa en 1929. El crani figurava entre els objectes que es van quedar a la ciutat després d'acabar l'Expo de 1929 i clausurar-se al pavelló de Perú. El Departament d'Anatomia de la Universitat de Sevilla va començar l'estudi en profunditat d'aquest crani representatiu de la població preincaica. Comença la restauració del Temple 20 de Palenque, Mèxic. Els treballs tenen per objecte garantir la seva estabilitat estructural i permetre en un futur la visita pública d'aquest edifici, en l'interior del qual es va detectar un enterrament prehispànic de 1.400 anys d'antiguetat. Segons informa l'INA, Institut Nacional d'Antropologia i Història, l'edifici piramidal conegut com a Temple 20 de la zona arqueològica de Palenque, en Chiapas, en l'interior de la qual se sap de l'existència d'una càmera funerària amb les restes d'un personatge d'alta jerarquia d'aquesta antiga ciutat maia, és reforçat i restaurat amb la finalitat de garantir la seva estabilitat estructural i en un futur la seva visita pública. Naix una nova generació mundial d'experts contra el robatori d'obres d'art. Per primera vegada en la història de l'art sorgeix una generació internacional d'especialistes preparada per a lluitar contra el robatori, la falsificació i el comerç il·legal d'obres d'art i patrimoni cultural. Una xarxa de superagents que forma l'associació Arqueja. Aquesta associació naix amb el propòsit de perseguir casos de subtracció i falsificació de peces d'art, vandalisme contra el patrimoni cultural i expoliació d'obres en guerres i jaciments. També educa a experts que deuran saber des de criminologia a història de l'art, conèixer la situació del mercat de l'art, les claus de la museologia i la legislació en matèria d'art. Salva Martorell viu a Guadassuar i és restaurador de mobles. Té un diploma en conservació i restauració de mobles per Gaia, Centre d'Estudis d'Art i Restauració a València, en el 2007. A més, ha realitzat diferents cursos, com el curs d'identificació de fusta en mobles, escultures i tables i el curs de tapissat tradicional amb bova, els dos també cursats a Gaia. Ha estudiat tècniques i restauració de daurats a l'Escola Trinel, a Madrid. I ha realitzat un curs d'imitacions del marbre a la Universitat Politècnica de València. Actualment, compagina el seu treball habitual amb la restauració de mobles. Hola, Salva.
Hola, Maribel.
Com et vas iniciar en la restauració de mobles?
A mi sempre m'ha agradat tot el relacionat amb el món de l'art, també de la història, les tradicions, les manualitats, i la restauració de mobles en reuneix una miqueta de totes aquestes coses.
Com a restaurador de mobles, has restaurat mobles de diferents tipus o et centres en un determinat tipus de mobles?
No, restauré pràcticament tot tipus de mobles, tot el que me porten al taller, siguen taules, cadires, armaris, qualsevol cosa.
Quin tipus de danys són els que més veus com a restaurador en els mobles que has restaurat?
Jo diria que el principal dany que solen portar els mobles són els atacs d'insectes, seguit dels acabats en mal estat, sobretot en les pates, perquè les dones i els homes de casa solen passar el motxo banyat quan netegen el piso i quan peguen a les pates, pues, acaben en els poliments. També hi ha mobles que el solen portar faltants, que es falte o bé alguna pata o algun trencall d'alguna zona del moble. Poden vindre mobles que siguin xapats i que es falte alguna part de la marqueteria. Per exemple, poden vindre també cadires que estiga la fusta en mal estat i també el tapissat, i has d'arreglar la fusta i després tapissar la cadira, clar. També hi ha que pensar que hi ha mobles que porten parts metàl·liques com anses en els caixons o inclús adornaments, i de vegades els metals també venen rovellats i hi ha que restaurar-los.
I quines solen ser les causes d'estos danys que presenten els mobles?
La causa principal que més provoca danys en un moble serien els insectes, especialment l'atac de lo que coneguem com a carcoma. Això seria el principal. Després podríem dir també la humitat. El fet d'ubicar en un moble en un lloc de la casa on hi ha molta humitat li afecta molt i pot afectar als poliments, inclús a la mateixa fusta la pot deformar, pot clavillar-se, produir combaments, i també poden presentar moltes vegades els mobles atac de fongs per el fet d'haver-los deixat en un lloc, com havíem dit abans, on hi ha molta humitat. La llum del sol també, si el moble està ubicat en una zona on la llum del sol li pega directament, això també afecta a la fusta i sobretot als poliments que acaben deteriorant-se.
Quin és el mètode a procedir per al restaurador de mobiliari?
Primerament, el que tenim que fer és separar o distingir entre si és un moble que és museable o si és un moble que és de ús quotidià. O sigui, que si aquest moble va quedar d'alguna manera en exposició o si li s'ha de donar després un ús habitual. Una vegada tenim el moble del taller, el primer que fem és observar els danys que presenta per a decidir quina és la intervenció que li tenim que fer. I, evidentment, el que han de fer és documentar tot el procés, des que el moble entra en el taller fins que hi hagi restaurat, fent un informe de restauració, amb molta documentació fotogràfica de tot el procés. A l'informe de restauració se fa constar el tipus de moble que és, les mides que té, els danys que presenta, i s'explica tot el procés de restauració des del principi fins al final. Tot restaurador té que seguir uns criteris a l'hora d'intervindre una peça. Són uns criteris que se segueixen en tot el món de l'art i de la restauració, no sols del mobiliari, com són preservar al màxim el moble de com era originàriament, o sigui, no afegint-li coses que no són propis d'eixa peça i no restar-li-les tampoc. Tota intervenció que li se faça a un moble té que ser reversible. No li pots aplicar uns productes que ataquen al moble d'una manera que el puga danyar, ni que tampoc queden permanents i no se puguin retirar en un determinat moment. O inclús de cara a una futura restauració per una altra persona, que aquesta persona puga retirar fàcilment els productes que tu li has ficat per a fer una nova restauració. En ocasions també hi ha mobles que per les seves característiques, o bé perquè estan massa deteriorats o perquè no tenen diguem ningun valor, no s'intervenís de la manera tradicional de cara a restaurar eixa peça, sinó el que se fa és decorar eixa peça i canviar-li la cara. O sigui, se pot pintar el moble, se pot dorar el moble, se pot decorar-lo, fer-li un canvi d'imatge.
Imaginé que ha de ser gratificant per al restaurador veure el procés ja acabat.
Sí, molt, molt gratificant, perquè tu mires un moble quan t'arriba i quan l'has acabat i no té res que veure. De fet, la persona que te l'ha portat, quan ve a replegar-lo, se sol sorprendre moltíssim i sempre acaben en la pregunta de si este moble és el que jo te vas dur o és un nou. A més, un restaurador no s'ha de limitar, o pensa que no s'ha de limitar només a la restauració d'un moble. Pot fer altres coses. Com havien dit abans, hi ha mobles que se pot canviar la cara, pintant-los o decorant-los. O, per exemple, una cosa molt important són els dorats. Hi ha mobles que se poden dorar perfectament i queden molt bé. I en el meu cas vaig tindre ocasió una vegada de dorar una consola completa, que és un treball molt gratificant, molt lent i molt minuciós, però que al final queda molt bé. Pensar que de vegades un moble no se sol és arreglar-li el poliment o tapar-li els forats de la carcoma. Hi ha vegades que hi ha parts senceres del moble que hi ha que tornar-les a fer de nou. Per exemple, una engrunsadora que tinga l'assiento i el respaldo de reixeta de canya, si està trencada, això hi ha que tornar a fer de nou. O una caïra que siga de bova, de les que tots tenim en casa. Jo crec que un bon restaurador té que saber embobar una caïra o fer la reixeta de canya o inclús tapissar-la.
De tots els mobles que has restaurat, hi ha algun que tingues en un record especial?
Sí, recordo concretament un baúl que me van portar una vegada, que era un baúl prou habitual que segurament molta gent tindrà a sa casa, que és un baúl que per dins sol estar forrat de paper, d'un paper que imita tela, i per fora sí que està entelat i està perfilat o acabat en decoracions metàl·liques. El curiós que tenia este baúl és que quan el vas desmuntar per començar en la restauració, vaig veure que l'havien fet aprofitant altres materials per a l'estructura. Havien gastat llistons que procedien d'antics caixons de taronja, perquè encara tenien marcats els cunyos de l'empresa exportadora de taronges d'on els havien tret. I després, en els acabats metàl·lics, també quan vaig llevar la pintura, vaig veure que havien aprofitat llandes d'oli antigues per a fer totes les cantoneres i tots els detalls de metal que portava el baúl.
Que curiós!
Sí. I en el cas d'este baúl, com a mi em va cridar tant l'atenció la manera en la que l'havien construït, quan el vaig tornar a l'amo li ho vaig comentar, inclús li vaig dir el nom del sello que portava en les fustes dels travessers, i ell me va dir que se'n recordava de que en el Cire hi havia un comerç de taronges, seria de principis de segle XX, que tenia aquest nom i que probablement aquests caixons vindrien d'aquest comerç. Bueno, dins dels mobles que la gent porta en un record especial, hi ha vegades que també te porten objectes que també són de fusta però que no són pròpiament un moble, com per exemple en una ocasió me van portar una ràdio antiga que l'exterior era evidentment tot de fusta i el vaig restaurar. No tenia mecanisme, o sigui, la ràdio no funcionava, però l'ama de la ràdio volia conservar el que era l'estructura. I va ser per a mi molt curiós restaurar una peça d'aquest estil.
I quin tipus de propietaris són els que demanen la restauració de mobles? I hi ha de totes les edats o solen ser persones més majors?
La veritat és que la gent que sol sol·licitar la restauració d'un moble sol ser gent major. I més que per conservar el moble, el que en realitat volen conservar és la història d'aquest moble, perquè sempre que me porten el moble me diuen que este armari era de ma abuela, o esta taula era de mon pare, o esta caïra era de qualsevol familiar, i acaben contant la història d'on procedeix aquest moble i per què la intenció de conservar-lo. I la gent jove, en canvi, no aprecia els mobles antics. Se'n van a Ikea i els mobles fàcils i pràctics i passen de... I potser tenen en casa una peça que és molt interessant i que la podien restaurar i conservar-la en casa i inclús combinar-la després en mobles més moderns. Però pense que no, que és la gent gran la que té més interès en conservar aquestes peces.
I ja per acabar, a l'actualitat opines que es restauren prou mobles o creus que sols una minoria de les persones recurreixen a la restauració?
Bueno, com he dit abans, sol ser sempre gent més major la que porta mobles per a restaurar, però sí que és veritat que últimament hi ha molta gent que està aprofitant les peces que té en casa les restaura i les torna a gastar. O sigui que sí, és prou gent la que restaura mobles. També actualment hi ha persones que tenen cases antigues en les portes del carrer que són de fusta, que realment n'hi ha algunes que són autèntiques meravelles perquè tenen molta talla i estan molt, molt treballades, i n'hi ha gent que té gust de restaurar aquestes portes. I jo de fet he restaurat en un parell d'ocasions portes del carrer d'una casa.
Gràcies, Alba, per l'entrevista. Ha resultat molt interessant.
I tal vegada els oients a partir d'ara es plantegen més la restauració de mobles abans de tirar-los i renovar-los per nosaltres.
Pues sí, esperem que sí. Gràcies a tu.
Gràcies.
Freddie Mercury va ser un músic conegut per haver sigut el vocalista de la banda de rock Queen. Com a intèrpret, ha estat reconegut per la seva poderosa veu i extravagants posades en escena. Mercury va néixer a l'illa de Zanzíbar, Tanzània, al 1946, i estava orgullós de la seva ascendència persa. A l'edat de 8 anys va ser enviat a estudiar a St. Peter's School, prop de Bombay, en l'Índia. En aquest col·legi va formar part d'una banda anomenada The Hectics, on tocava el piano. Va començar a prendre classes de piano als 9 anys. Mercury escoltava música hindú i una de les seves primeres influències va ser la cantant Lata Mangeshkar, a qui va tenir l'oportunitat de veure en directe. Un amic seu d'aquella època deia que el cantant tenia una increïble habilitat per escoltar la ràdio i reproduir les melodies en el piano. Va passar en l'Índia la major part de la seva infància. Als 17 anys, Mercury i la seva família es van mudar a Londres i va aprendre a tocar la guitarra. La majoria de la música que li agradava es basava fortament en l'acompanyament de guitarra. Els seus artistes favorits d'aquella època eren The Who, The Beatles, Jimi Hendrix, David Bowie, Led Zeppelin, Aretha Franklin, Jim Croce, Elvis Presley, The Rolling Stone i Liza Minnelli. Una vegada va explicar que una de les seves primeres inspiracions va sorgir a cabaret. Adorava Liza Minnelli. Va dir que la forma amb la qual cantava era pura energia. Mercury va romandre radicat a Anglaterra durant la resta de la seva vida. No es va inscriure a la universitat on va estudiar art. Va rebre allí un diploma en disseny gràfic i més endavant usaria la seva habilitat per crear el logotip de Queen. A l'abril de 1970, Mercury va conèixer el guitarrista Brian May i el bateria Roger Taylor, els qui prèviament havien estat en una banda anomenada Smil. Mercury va triar el nom de Queen per a la nova banda.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely.
Era molt autocrític i des dels principis dels anys 80 va començar a tocar el teclat per a Queen i també per a altres artistes com a músic convidat. A causa d'aquesta característica de la seva personalitat, va contractar a Fred Mandel, un músic nord-americà, per al seu primer treball com a solista. I des de 1985 va treballar amb el pianista Mike Habitant, qui era el seu teclista. Malgrat que la veu de Mercury en parlar requeria el rang de baríton, usualment cantava en el registre de tenor. La soprano espanyola Montserrat Caballé, amb qui Mercury va gravar un àlbum, va expressar la seva opinió dient que la diferència entre Fred i la majoria d'estels del rock és que ell venia a la veu. A mesura que la carrera de Queen anava progressant, Mercury reemplaçava les notes més agudes de les cançons que interpretava en directe, cantant-les en altres octaves més greus. Patia de nòduls vocals i va dir mai haver pres classes de cant. L'aspecte més notori del seu estil de composició és l'ampli rang de gèneres de les seves obres, que inclou, d'entre altres estils, rockabilly, rock progressiu, heavy metal, gospel i música disc. Com va explicar en entrevista en 1986, odiava fer el mateix tot el temps. Comparat amb altres artistes, Mercury ha compost també obres molt complexes. Durant la seva carrera, Mercury va participar en aproximadament 700 concerts en molts països amb Queen. La banda va ser el primer grup britànic a tocar en estadis de Latinoamèrica, trencant el rècord mundial en major quantitat de públic en l'estadi Morumbi de São Paulo, en 1981. En 1986, Queen també va tocar després del teló d'acer de Budapest en front de 80.000 persones. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. L'última actuació en directe de Mercury amb Queen va tenir lloc el 9 d'agost del 1986, en Knebworth, concert al que van assistir 300.000 persones. My sentence.
committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting.
A partir de la década de 1980 va començar a usar sintetitzadors. El guitarrista de Queen, Brian May, va dir que Mercury no estava conforme amb la seva manera de tocar el piano i en els concerts delegava aquesta funció perquè preferia caminar per l'escenari. A més del seu treball amb Queen, Mercury va gravar dos àlbums com a solista i va llançar molts senzills. Malgrat que els seus treballs no van ser tan comercialment reeixits com els seus àlbums amb Queen. Barcelona, gravat amb Montserrat Caballé, combina elements de la música popular amb l'òpera. Alguns crítics van qualificar el treball com el CD més extravagant de l'any. Caballé, per la seva banda, va considerar l'àlbum com un dels millors èxits de la seva carrera. El senzill que porta el nom de l'àlbum es va situar en el moment del seu llançament en el 8è lloc de les llistes de senzills britànics i va ser tot un èxit a Espanya, on el tema es va convertir en l'himne oficial de les Olimpíades del 1992, celebrades a Barcelona un any després de la mort del cantant, i després de la qual cosa el tema va pujar fins a la segona posició en les llistes, 5 anys després de la seva publicació. A més, Caballé ho va interpretar a la final de la UEFA Champions League, el 1999, disputada a Barcelona.
Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know?
Com a compositor musical va escriure molts èxits, tals com Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing, Cold Love, Barcelona i We Lory the Champions. Take it anymore. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking.
A més del seu treball amb Queen, Freddie Mercury va tenir una carrera com a solista i ocasionalment va ser productor i va participar en esdeveniments com a músic convidat per a altres artistes. Va morir el 24 de novembre del
Allmusic va definir a Mercury com un dels líders més carismàtics i dinàmics en la història del rock.
soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday.
Finalitza el magazín d'avui i esperem que us hagi agradat i fins al següent programa. Les veus de l'art.